De professió, músic.
Avui, Henry Mancini. Henry Mancini, fill d'emigrants italians, va néixer a Cleveland, Ohio, Estats Units, el 16 d'abril de 1924. En realitat, no va ser ell, per iniciativa pròpia, sinó el seu pare, qui el va motivar musicalment. Quan tenia 8 anys d'edat, el va obligar a familiaritzar-se amb el piccolo, una típica flauta italiana, i als 18 el va matricular a l'escola de música Juilliard de Nova York. Així és com Mancini, en el seu moment, va evocar el record d'aquells dies. El meu pare somniava amb la idea que el seu fill no es veiés obligat a anar a les fàbriques d'acer, ni que treballés com ell ho feia. Estimava la música i va fer increïbles sacrificis per poder enviar-me a escoles on bons professors m'ensenyessin. Jo mai no hagués tingut el més mínim interès de no haver estat per ell. I, en realitat, no vaig començar a interessar-me de debò fins que vaig fer els meus primers treballs en el terreny de la composició. Vaig estudiar a Max Atkins, el director del Teatre Stanley de Pittsburgh, i un món nou es va obrir per mi. Amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, Mancini s'incorpora a les forces aèries i, en acabar, quan arriba l'hora de trencar files per última vegada, entra a formar part de l'orquestra de Tex Beneke, on es troba amb els membres de l'antiga Big Band de Glenn Miller, recentment desaparegut. És en aquest període quan coneix a la cantant dels Meltdowns, Ginny O'Connor, que després es convertirà en la seva dona. Mancini descriu aquella època amb aquestes paraules. Va ser gràcies a Ginny que se'n va despertar l'interès per la música cinematogràfica. Ella i un grup de cantants van ser contractats per la Universal per a la realització d'una pel·lícula i a mi em van oferir la tasca d'arranjar la música del film. Allí vaig conèixer Joseph Gershenson, director musical dels estudis, el qual em va demanar que fes els arranjaments de Perduts a Alaska amb Abbott i Costello. En principi, aquest encàrrec era previst que durés tan sols un parell de setmanes, però m'hi vaig quedar 6 anys. Va ser allí, a la Universal, on vaig dur a terme el meu aprenentatge i vaig col·laborar en tota mena d'activitats musicals, des dels arranjaments de la Mula Francis fins a la història de Benny Goodman. Això no obstant, el millor treball que vaig fer en aquella època va ser, des del meu punt de vista, Set de Mal d'Orson Welles. Els 6 anys de Mancini a la Universal s'acaben el 1958 de forma sobtada i mai no aclarida del tot pels estudis. Mancini cau en una depressió i, profundament decebut, s'allunya de la música. Un caprici del destí, però, fa que la casualitat el porti a conèixer un tal Blake Edwards, just en el moment en el qual aquest ha estat donant-li voltes a la idea de crear el personatge d'un detectiu privat a la televisió i necessita un músic que, sense pretensions, accepti els marges restringits de la petita pantalla. Aquí, una vegada més, es confirma la vella filosofia segons la qual, en matèria de triomf, tot consisteix en estar en el lloc adequat en el moment adient. La sèrie es va dir Peter Gunn, va romandre 3 anys en pantalla i va suposar el punt de partença de 2 de les carreres més brillants del cinema, la de Blake Edwards i la de Henry Mancini. You and me, we're the kind of people other people would like to be. Wandering free, we present the kind of picture people
are glad to see.
Han estat moltes les manifestacions de Henry Mancini contra l'actitud dels estudis cinematogràfics envers els músics de jazz. Segons ell, mentre les companyies de discs s'arrisquen amb nous jazzmen o músics procedents de formacions itinerants de ball, els estudis de Hollywood tenen tal cúmul de prejudicis que tan sols contracten músics de jazz si són internacionalment reconeguts i, a més, únicament en els casos en què la banda sonora requereix una ambientació jazzística. Segons Mancini, Hollywood té l'absurda creença que un músic de jazz no pot saber llegir un paper pautat i que, per tant, se sentirà totalment perdut en l'execució de peces clàssiques. Els estudis, va dir, en el seu error, a més d'ignorar que per regla general un músic de jazz és capaç de llegir-ho tot i tocar-ho tot, perden meravelloses oportunitats d'enriquir les bandes sonores de les seves produccions amb el talent d'instrumentistes desaprofitats. L'any 1960 comença en realitat la carrera professional de Mancini com a compositor cinematogràfic. Té aleshores 36 anys. En falta un perquè la seva amistat amb Blake Edwards es consolidi musicalment. Al 61, Edwards realitza Desayuno con Diamantes, segons la novel·la de Truman Capote, i Mancini escriu la banda sonora. En les primeres imatges del film, Audrey Hepburn mira a trenc d'alba els aparadors de Tiffany's mentre el so d'una harmònica amplificada ens fa arribar les notes de Moon River. La combinació és tan meravellosa que l'escena sempre romandrà en la nostra memòria. Moon River va ser l'any 1961 Òscar a la millor cançó, però a més, Mancini en va guanyar una altra a la millor banda sonora original pel conjunt de temes que il·lustraven musicalment Desayuno con Diamantes. Mancini, en aquell moment, estava vivint una de les èpoques més brillants de la seva vida artística, perquè tot just, 12 mesos després, torna a guanyar un Òscar a la millor cançó. Aquesta vegada, pel tema principal de la pel·lícula Dies de vi i roses, protagonitzada per Jack Lemmon i Lee Remick, també nominats per Finalment perdedors. Mancini no té encara 40 anys i ja ha conquerit 3 Òscar en 2 edicions consecutives. Són els dies de vi i roses d'un músic afortunat. Si haguéssim de parlar de qualitats al marge de l'específicament creativa, la principal de Mancini seria la seva extraordinària capacitat de treball. L'any 61, per exemple, va guanyar 2 Òscar per Desayuno con Diamantes, però no era ni molt menys la seva única partitura. En aquells mateixos 12 mesos va escriure la música de Soltero en el Paraíso i Atari. Per Atari, de Howard Hawks, amb John Wayne i Elsa Martinelli, Mancini va crear una de les seves melodies més famoses. Concretament, la destinada a l'escena en la qual Elsa Martinelli agafa 3 petits elefants i els fa banyar-se a les aigües d'un estany. Les imatges d'aquella divertida seqüència i el so del clarinet que les acompanyava són avui, a més d'un agradable record, completament inseparables. Thank you. S'han escrit i se n'ha parlat molt de com ha de ser la música cinematogràfica, però entre els diversos punts de vista de compositors, directors, crítics i públic en general, n'hi ha un que crida l'atenció per la singularitat del seu plantejament. Segons aquesta teoria, la millor banda sonora no és aquella que es fa identificable en la mateixa mesura que la resta d'elements que componen una determinada escena, és a dir, personatges, diàleg, acció, etc., sinó aquella que, perfectament integrada en el marc d'una situació específica, passa del tot desapercebuda. En altres paraules, la millor banda sonora seria, d'acord amb aquesta idea, aquella que no se sent. Sobre aquesta qüestió, Mancini va manifestar un dia: «Jo no hi crec en aquesta teoria. Tant a la seqüència del bany dels elefants a Atari, com en la de l'obertura de Desayuno con Diamantes, jo em vaig posar al servei de les imatges i l'espectador ha hagut de sentir la música en determinats moments. És allí on no hi ha diàleg, on no hi ha cap so, tan sols l'element visual, que el músic pot dir quelcom d'interessant. Ignoro qui va ser el pare de la teoria segons la qual la millor música d'un film és aquella que no es percep, però fos qui fos, és completament forassenyada». L'any 1963, Mancini escriu la música de tres pel·lícules: Compañeros de Armas y Puñetazos, de Ralph Nilsson, amb Steve McQueen i Tuesday Weld; Su Juego Favorito, de Howard Hawks, amb Rock Hudson i Paula Prentice; i Charada, de Stanley Donen, amb Cary Grant i Audrey Hepburn. Charada és una d'aquelles pel·lícules que sempre recordarem amb un sentiment especial, perquè en ella es van reunir tots els elements que, si bé no són determinants, sí es pot dir que, llevat d'algunes excepcions, són imprescindibles per tal que una pel·lícula travessi feliçment el temps. Una bona història, una bona parella que la interpreti, un bon director que la dirigeixi i una bona música que la vesteixi.
Fatherly talk. You forget I'm already a widow.
So was Juliet at 15.
But I'm not 15.
Well, that's the trouble. You're too old for me.
Can't you be serious?
Oh, you just said an horrible word.
What did I say?
Serious. When a man gets to be my age, that's the last word he ever wants to hear. I don't want to be serious. And I especially don't want you to be.
Okay, well, just sit around all day long being frivolous. How about that?
Angie, cut it out. Well, now what are you doing?
Cutting it out.
Who told you to do that?
You did.
Oh, I'm not through complaining yet.
Oh.
Now, cut it out.
Alex, I think I love you.
Hey, the telephone's ringing.
Never mind. Whoever it is won't give up.
Yep.
And neither will I.
Just a minute here. Come on, take it.
Hello. I'm sorry, I was just nibbling on something.
Say, I'd appreciate it mighty highly if you'd wiggle on over to room 46 and chew the fat for a spell.
Could you give me one good reason why I should?
Yeah, a little one, about 6 or 7. Keeps calling for Aunt Reggie. Ain't that cute?
They've got Jean-Louis. I'll be right there.
Came on next to closing.
Stanley Donen, l'autor de Xerada, va dir referint-se a Mancini: té un gran talent. Actualment, tots els compositors tenen alguna cosa de Mancini, sobretot els europeus. Potser, quan va dir això, Donen no ho sabia, però talment com si es tractés d'un rondó, aquesta opinió ens porta al punt de partença de la carrera de Mancini, quan, a mitjan dels anys 50, ell estudiava composició seguint precisament les orientacions de músics europeus com Mario Castelnuovo Tedesco. Després, convertit ja en un autor de prestigi, Mancini expressava d'aquesta manera la seva preocupació pels nous conceptes bàsicament comercials en música cinematogràfica. Sento llàstima pels joves compositors que ara entren a la nostra professió perquè s'espera que donguin fruits ràpidament. Només pensen en fer hits i obliden sovint que el més important és la pel·lícula.
Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we made it safe, I should be told. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight, while the mandolins are playing and stars are bright. If you've anything to tell me, it had better be tonight, or somebody else may tell me and whisper the words just right. Meglio stasera, baby, go, go, go. Or as we made it safe, I should be told. For this poor Americano who knows little of your speech, be a nice Italiano and start to teach. Show me how in old Milano.
L'any 1964, Mancini crea el que serà el tema més popular de tota la seva carrera, La Pantera Rosa. Dirigida per Blake Edwards i amb un repartiment de luxe, David Niven, Peter Sellers, Capucin, Claudia Cardinale i Robert Wagner, la pel·lícula és tot un èxit i el seu tema principal, una singular, simpàtica i inconfusible melodia que traspassarà totes les fronteres i cantarà milions de nens a tot el món. La conseqüència directa de l'èxit de La Pantera Rosa va ser la famosa sèrie de televisió que tots coneixem i la incorporació del personatge de l'inspector Jacques Clouseau al món dels dibuixos animats. Precisament, el mateix any 1964, Blake Edwards substitueix a Anatole Litvak en la direcció del nuevo caso de l'inspector Clouseau. D'antuvi, els protagonistes havien de ser Sofia Loren i Walter Matthau, però finalment va ser Peter Sellers qui es va imposar, acompanyat aquesta vegada per Elke Sommer. Els autors del guió van ser William Peter Blatty, el productor i guionista de L'Exorcista, i Blake Edwards, segons l'obra de Harry Kornitz, A Shot in the Dark, un tret a la foscor, inspirada en la comèdia L'Idiota, de Marcel Achard. La música la va posar novament Henry Mancini. Thank you. Joan Pedrol, en el seu llibre Música i cinema, diu sobre Mancini. Conscient que algun dels molts temes creats per ell per cadascuna de les seves bandes sonores es podria perdre, amagat entre els diàlegs quan es tractés de remarcar escenes de curta durada, va elaborar un nou concepte d'enregistrament discogràfic de la banda sonora. Abans, els discos duien la mateixa música del film, la qual cosa donava peu a discutir si l'audició era avorrida per necessitar el suport de les imatges o si els discos resultaven monotons per tenir un tema únic repetit infatigablement amb diferent orquestració. Mancini, que no comprenia que era precisament això el que fascinava els entusiastes de la banda sonora, va crear a partir de Breakfast at Tiffany's un seguit de long plays amb la música de la pel·lícula, però no amb la seva banda original, el que coneixem com Original Motion Picture Score, que va titular senzillament Música de la pel·lícula. Aquest invent, que va funcionar en pel·lícules com La Pantera Rosa, per tractar-se d'un disc amb melodies mancinianes poc desenvolupades a la pel·lícula, va ser un autèntic fracàs en films com Desayuno con Diamantes, on s'imposava la gravació idèntica de la banda sonora. El disc queda molt per de sota del que es podia esperar, entre d'altres coses, per incloure tan sols una versió de Moon River amb ritme diferent al del film, mentre a la pel·lícula el podem escoltar amb diferents arranjaments i versions. Al marge d'això, però, Mancini serà sempre el gran melodista que ha potenciat al màxim la cançó dintre del film. A totes les seves pel·lícules, aquesta característica és evident i les seves creacions han passat al repertori habitual dels cantants americans. La imatge de Mancini com a creador d'entreteniment musical s'ha vist potenciada per la seva carrera secundària com a artista discogràfic. Ella ha estat, de lluny, en el seu gènere, el més avançat compositor director del món del disc. Les dotzenes d'àlbums, signats per Mancini, porten incorporada una gran part de la seva música cinematogràfica, però en el conjunt de la seva obra també apareixen, sovint, diverses versions de temes d'altres compositors. El músic Bronislaw Kaper explicava que Mancini el va telefonar un dia per dir-li quan admirava el seu tema d'amor del film Mutiny on the Bounty, Rebellion a Bordo, i que li agradaria interpretar-lo. Kaper va dir que sí. Mancini va fer seva la versió i poc després, un caprici del destí, va fer que tots dos coincidissin el mateix any 1962 com a nominats per l'Oscar a la millor cançó. Kaper per Mutiny on the Bounty i Mancini per Dies de vi i roses. L'Oscar va ser per Mancini. Blake Edwards, Audrey Hepburn, Peter Sellers o Stanley Donen són algunes de les constants que apareixen en l'obra de Mancini. L'any 1966, Donen i Mancini es troben en dues pel·lícules, Arabesco, amb Gregory Peck i Sophia Loren, i Dos en la carretera, amb Albert Finney i Audrey Hepburn. La primera tenia un guió bastant feble i ple de llacunes, però la segona és considerada com una de les millors i més brillants observacions sobre la vida en parella i la crisi de l'institució matrimonial. La música de Mancini en aquest film va ser un altre dels seus molts atractius. Mancini va posar vàries de les seves qualitats personals. Elegància, enginy, fantasia, però per damunt de tot, el seu estrany talent per escriure melodies plenes d'encant capaces d'arribar-nos al cor i romandre-hi per sempre. L'any 1970, Mancini escriu la música del film de Martin Reed, The Molly Maguires, estrenat aquí amb el títol de Odio y las entrañas. Els seus protagonistes són Richard Harris, Sean Connery i Samantha Eggar. La història, en clau de tragèdia, es situa a les mines de carbó de Pennsilvània l'any 1876 i narra els enfrontaments entre els miners sotmesos a condicions de vida infrahumanes contra el poder establert i la policia. La música de Mancini va ser un perfecte complement a la inspirada fotografia del gran James Wong Ho, un geni de la llum i de les ombres, perquè al costat del romanticisme i de l'humor que hi ha sempre en la seva música, aquí Mancini va saber transmetre'ns una atmosfera plena d'inquietud, tensió i tristesa. No és estrany que ell la consideri la seva millor banda sonora. Crec que una persona, va dir un dia Mancini, ha de tenir punts de vista, conviccions. Jo puc estar convençut de la vàlua d'un film, però el meu punt de vista serà tan sols una part de tot un conjunt. El compositor, en el sentit general del terme, en té prou amb trobar respostes per ell mateix. El compositor cinematogràfic, en canvi, és un animal diferent. Ell ha de saber com acomodar-se dins el complex esquema de tots els elements fílmics. Sovint m'he preguntat a mi mateix com ha de ser o quin ha de ser el sisè sentit d'un compositor de pel·lícules. I la millor resposta que he trobat ha estat aquesta, tenir sentit del drama. Un compositor ha de fer que la seva música s'adapti a la història. Mai la història s'ha d'adaptar a la música.
A shady dame from Seville used to wander round the town dressed to kill, and men, if they dared, stood and stared when she passed their way. The lady knocked them out, there's no doubt, 'cause they'd shout, "Olé!" But when she was out, traffic stood still.
El ladrón que vino a cenar, Víctor o Victoria, Darling Lily, ¿qué hiciste, la guerra papi? El guateque, la carrera del siglo, Carnaval de las Águilas, Casta Invencible, Los Girasoles, pel·lícules que ens recorden històries diverses, històries completament diferents, però totes unides i enriquides per la música de Henry Mancini. No hi ha paraules més concloents per descriure el talent de Mancini que les que va saber trobar un dia Audrey Hepburn. Audrey li va escriure aquesta carta. Benvolgut Henry, acabo de veure la nostra pel·lícula Breakfast at Tiffany's, aquesta vegada amb la teva música ja incorporada. Una pel·lícula sense música és en certa manera com una avioneta sense combustible. Això no obstant, feliçment acabat el treball, nosaltres continuem tocant de peus a terra i en el món de la realitat. La teva música ens ha animat i ens ha fet volar. Tot allò que nosaltres no hem sabut dir en paraules o mostrar-ho a través de l'acció, tu has sabut expressar-ho en la teva música i ho has fet amb molta imaginació, alegria i bellesa. Ets el més gran, tio, i el més sensitiu dels compositors. Mercès, estimat Kang. Amb amor, Audrey Hepburn.
River, wider than the mile, I'm crossing you in style. Someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you are going, I'm going your way till. Drifters off to see the world, There's such a lot of world to see. We're as the same, rainbows in waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River, and me.
Heu escoltat De professió, músic, una producció del programa Hollywood Boulevard per Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Muntatge musical, Víctor Botini. Guió, direcció i presentació, Víctor Alexander.